10 i 9 del matí, 11 i 9 del matí, 10 i 9 del matí a Londres. Ara direm per què, 11 i 9 del matí aquí a Sant Cugat, perquè toca parlar de futbol. Fem tertúlia esportiva al Sant Cugat a fons, matins en xarxa, i ho fem, com és habitualment, avui amb el Josep Maria Férez. Molt bon dia.
Bon dia tingueu.
Raúl Orgales, molt bon dia.
Bon dia.
Amb el Jesús Galindo, avui des de la redacció de Mundo Deportivo. Molt bon dia, Jesús.
Bon dia.
I amb en Joan Sindreu des de Londres. Molt bon dia, Joan.
Bon dia, com anem?
Bé, home, encantat de sentir-te de nou aquí al Sant Cugat a fons, John.
Sí, sí, ha estat una temporada, però és que estàvem molt ocupats, però ara ja estem millor.
Ara estem millor, però vaja, estem millor d'aquella manera, perquè dissabte finalment es van confirmar tots els mals auguris que podien haver-hi i el Barça finalment va perdre la Lliga. Ara el Josep Maria em deia fora de micròfon, aquí a l'estudi Ramon Barrils, deia que es podria haver guanyat aquell partit. Josep Maria, com vas viure tu, per tant, aquest últim partit? De fet, avui no voldria parlar sobre tot aquell partit perquè trobo que és el més irrellevant, però vaja, com vas viure el partit?
Bueno, fixa't que hem arribat a un final de Lliga, això que diuen, ens han arreglat. No, hem estat aquí, hem estat moltíssimes jornades líders, però tant podíem haver guanyat la Lliga. Teníem tantes opcions nosaltres com el Madrid com l'Atleti. El que arriba al final un és sencer, doncs això. En aquest cas, nosaltres dissabte podíem haver guanyat aquest partit? Doncs sí, jugant a mig gas, perquè més o menys juga fatal, perquè es va jugar fatal. Penso que per mi en aquests moments, jo en tota la temporada, i de fet l'entrenador fins al final s'ha de fer les valoracions, el Tata no, penso, no va estar acertadíssim en algunes coses, i ens van tornar a fer un gol des de la sortida d'un corna, un central com sempre, i ens vam quedar aquí clavats, no? Bé, aleshores, nosaltres no ens favoreix aquest tipus d'arbitratges. Els jugadors nostres són molt tocats i posats en aquest sentit, són molt tècnics, i a les entrades, i ells hi anaven amb cor, ànima i ganes de portar-se el títol. És igual que hagués sortit allà, ni que hagués sortit el president de l'Atlètic Madrid, que no s'aguanta els pets, és igual, haguessin amb ànima i cor haguessin guanyat el partit, que és el que fa falta a vegades amb els partits.
Jesús, finalment l'Atlético, doncs,
ha aguantat
i ho ha aconseguit,
i ho ha aconseguit, a veure, i merescudament, encara que estic d'acord amb el Félix, que el Barça, això de que li haurien regalat el títol si hagués guanyat o així, que és el que s'hauria vengut probablement des de la caverna i tot això, tampoc seria just, perquè el que ha estat més líder més jornades ha sigut el Barça, tot i fent una mala temporada, però que és el Barça ha fet una mala temporada i hem estat a dalt, vull dir que això és bastant significatiu, i després que el partit es podria haver guanyat amb intensitat i també amb un àrbitre una mica decent, perquè el gol anul·lat és gol, que no és justificable, que no és justificable i ni es treure mèrits a l'Atlètic de Madrid, però és gol. Vull dir, toca amb un contrari i allò és gol. Per tant, el resultat podria haver sigut un altre. De totes formes, a veure, s'ha de treure el barret davant de l'Atlètic de Madrid, la intensitat que ha tingut tota la temporada, el que ha aguantat, que ha anat per totes, que la política aquesta del Simeone de partit a partit, jo crec que és la primera vegada que veig un equip que de veritat va partit a partit, que no es preocupa del més allà, que va a totes i cada partit, perquè quan tots els entrenadors diuen això, però això no és veritat, tots estan pensant en el proper, en el que en ve, en el que vindrà, la Champions, la no sé què, i ell ho ha fet partit a partit, i va, merescut campió, jo crec, merescut campió, i s'ha de reconèixer.
Raúl Orgales, com has viscut tu aquesta liró de l'Atlético de Madrid?
Jo crec que el Jesús ens deu una ronda, no, tots?
Sí, sí, quan vulgueu.
Perquè, clar, estan parlant del Pupes, al final ha sigut el Madrid i el Barça, i l'Atlético de Madrid, doncs, la frase mítica de Puyol, Piti Collons, se l'han fet seva i se n'han dut el gat a l'aigua, no té més. Jo crec que han fet una grandíssima temporada, la poden encara culminar traient-li la dècima al Real Madrid, i veient el partit del dissabte, realment jo crec que al Barça li va faltar ser més competitiu. No el veies amb actitud de competitiu, o sigui, és a dir, pots empatar un partit contra l'Atlético, el pots perdre fins i tot, però que no pot ser que el deixis guanyar d'aquesta manera, o et deixis perdre la Lliga d'aquesta manera, perquè sobre el terreny de joc no vaig veure un equip extremadament competitiu, i era l'última oportunitat que tenies per aconseguir el campionat, i tenies que haver sortit amb el ganivet entre els dents i a donar-ho tot, cosa que no vaig veure. Vaja, compte que per molts minuts va estar a punt de ser la Lliga d'Alexis,
Sí, sí.
Sí, sí.
Impressionant.
Ja hauria sigut el meu colmo, El meu colmo, que l'èxit que és la Lliga al Barça, i que l'Atlètic de Madrid, bueno, s'ha quedat només amb el colmo de l'Atlètic de Madrid, però no amb l'Alexis.
Qui ja ens avisava fa mesos de que aquesta temporada pintava negra pel Barça és l'amic John Sindreu.
Pitonissa,
bueno, sí, però jo també sempre ho veig negre, això també s'ha de dir.
Des de Londres, com has viscut aquest últim partit de la Lliga, que hi havia opcions pel Barça, però finalment l'Atlético no ha donat a la... Vaja, no s'ha deixat intimidar ni un segon.
Home, Morales, si m'has de fer la pilota, digues que aquí al final, a part del Raúl,
sí.
Érem els dos que reivindicàvem que l'Atlético era un equip decent.
No, home, jo també ho feia, doncs...
No, com a equip decent ho hem dit tots, eh? Que jo deia que acabaria punxant.
De guanyar la Lliga, diguem-ne.
Jo deia que acabaria punxant, ho vaig mantindre quasi fins al final.
Home, jo, és que ara penso en les tertúlies d'aquesta temporada i crec que no hi ha cap tertúlia que li digués al Galindo, escolta, Jesús, creus que l'Atlético no aguantarà encara? Perquè aguantarà. Exacte, era per picar-lo una mica, però i tant, home, l'Atlético s'ho ha guanyat.
Les tertúlies ja vaig reconèixer que podia guanyar, eh?
Home, sí, les últimes sí.
Jo estava convençut que no arribaria a títol de Lliga, al final.
Clar, ara potser falta veure què passa amb l'Atlético la temporada vinent. A mi això és el que més em fa patir, i tant de bo, dic, amb el cor a la mà, tant de bo aguantin. Tant de bo sigui així, tinguem per fi una lliga una mica més competitiva de la que hem tingut en els últims anys.
A mi el que em fa patir, perdona que et talli, sí, és arribar al final de la Champions i que Cristiano Ronaldo, Benzema, Diego Costa i Arda Turan estiguin tocats.
Sí.
Això a mi em fa patir com a espectador de futbol, eh? Que vull veure aquests jugadors davant del terreny de joc i veure els millors. Però que també, mira, dient això... Sense Diego Costa i sense Arda Turan, dos de les peces claus de l'Atlético de Madrid us van plantar cara i us van...
Sí, un moment. Sí, d'acord amb el rol, però està en cert punt. O sigui, sense els dos cracs de l'Atlètic, l'Atlètic es va tirar enrere i va ser un equip vulgar i corrent. De 11 jugadors allà fent autobús, eh? Això no.
Tant com vulgar.
A mi no sembla vulgar, això, eh?
Sí. A mi això no sembla vulgar. Fan molts clubs, però vull dir, no va ser la sortida d'un córrer que van fer gol i prou, eh? Es van tancar darrere i com a equip de futbol, no. Evidentment, buscaven un empat.
Però és que els valia l'empat, eh?
Com?
Que els valia l'empat.
Ja, per això buscava l'empat i estaven a darrere i en tenien prou. Tancats a darrere al moment de l'empat i ja estava, i tots tancant a darrere. Bé, això no ho sé, amb altres circumstàncies no ho veig com...
Però jo crec que no estan tan tancats al darrere com pot ser un Chelsea que van ficar l'autobús allà darrere. Evidentment s'estaven defensant, que és la seva arma, però hi havia molts moments que i això parlem després del gol, que el Barça sembla que va apretar una miqueta més, l'Atlético estava més tancat, però després l'Atlético també el veia pressionant a dalt.
Si haguessin tancat, sobretot la segona part va ser de domini total del Barça.
Però el tram final del partit, crec que la possessió tampoc estava més o menys igualada, de la pilota, i crec que el tram final del partit l'Atlético sí que va pressionar una mica més a dalt. Si tu fiques l'autobús, al final del partit no te la jugaràs a apretar perquè deixaràs espais i donaràs opcions al rival de que et pugui matar amb una contra. Sort que el Barça tampoc és molt de contraatacs.
Però jo crec que l'Atlético també va jugar una mica en veure que el Barça no acabava de crear ocasions, per molt que dominés i així, no acabava d'arribar a ocasions. Llavors també es sentia còmode amb aquesta posició.
Clar, és el de sempre, no? És el de sempre, pots tenir molt control de la pilota, molta possessió, però si tens un sol xut a porteria, no farà res.
Clar, i l'altre sent còmode.
Que el xut és un golaç, perquè el gol d'Alexis és espectacular, però no hi ha res més.
Però deixem-nos estar del partit aquest, home, però quants xuts a porta ha fet el Barça l'últim mes?
Pocs, poquíssims.
A mi em fa gràcia que quan es comenta això de que el Barça no hi va anar i del pit i collons i aquestes històries, ostres, jo el que vaig veure o el que porto veient les últimes setmanes és que el Barça hi vol anar i molt. És que ho vol molt, però és que no pot. O sigui, és un equip sense futbol, sense cap idea, sense cap ritme competitiu. Ells ho volen, eh? A ells, el Barça volia amb tota l'ànima, però és que no podia, no li surt res, i no li surt res perquè és un equip que està fet amb els peus, és a dir, ara crec que és final de temporada i es pot veure que s'han fet molt males decisions en tots els sentits, començant per aquest entrenador i acabant per no renovar la plantilla com semblava que s'havia de fer.
Aquesta és la clau.
Que el Barça podia guanyar la Lliga, a mi el que em sorprèn és que pogués encara guanyar la Lliga, no que la perdés. Si és que el Barça ha semblat un equip de mitja taula l'últim mes. És la sensació que tinc. Quantes ocasions de gol ha fet? És que no ho sé. És que ara no hi penso i no hi veig gairebé cap. És que si haguéssim marcat a Elx, guanyàvem la Lliga ahir, amb aquest resultat.
Sí. O Valladolid, o qualsevol d'aquests.
Clar.
O Granada.
És un equip sense futbol. Quins recursos futbolístics té aquest equip?
Sí, sí.
Vull dir, l'ocasió d'Alexis, i allò va ser un xurro.
No, i evidentment les variants tàctiques que pot incloure el Tata són quasi nules. Va intentar-ho al principi, però...
Home, aportant... mig centre per mig centre, exacte. Extrem per extrem, interior per interior.
El Tata va baixar els braços molt, molt aviat. Sorprèn,
no? I tornar al partit, veus, no... Vaja, jo no entenc com pot ser... que Xavi, un home que per on ha de passar el joc del Barça, el control de la pilota del Barça, sortia al minut 30 de segona de meitat, que jugui només un quart d'hora
bueno, sobrava un centrocampista, vull dir que sobrava un centrocampista, si arriba a sortir el Xavi, que no tenia que haver jugat a Busquets, o no tenia que haver jugat al Cesc.
El Cesc, sí. Però de bones a primeres
jo, havíem d'haver jugat amb un home més dit,
però està clar, diuen, hòstia, el Xavi ja està gran, és igual, a l'últim partit de que jugues la Lliga, el Xavi de titular.
Totalment.
I després, quan ja no pugui més, si vols, surti el Cesc, exacte.
Però no abans. Perquè el Cesc ha fet una temporada bastant penosa,
Sí, sí.
En general, vull dir que... John, no ha sigut una obsessió del Tata, el Cesc.
John, no el te van a faltar a Londres, el Cesc Fàbregas? No el volen tornar, no el volen de nou allà a l'Arsenal?
Jo crec que més aviat el Manchester United el volen.
No, però potser els tenen interessats en recomprar-lo o alguna cosa, perquè vaja, aquí a Can Barça sembla que cada cop el Fàbregas, cada cop no, sembla que és un dels jugadors més assenyalats per l'afició.
Tant de bo. Jo ho dic honestament, és que a més és el que porto pensant molt de temps, que és un jugador que no encaixa al Barça, i no ho dic per... Després, en tema d'actituds, i això ja ho valorarà altra gent, que jo no en sé, però en tema de futbolístic és evident que és un jugador que no encaixa, que és un jugador fet per ser mitja punta i no un jugador per ser el tipus d'interior encorsetat que nosaltres li volem
forçar.
I si volem ser un club intel·ligent que es regeneri de manera intel·ligent, el primer que s'ha de fer és vendre a la gent que no funciona i deixar-se d'estar de temes extraesportius, que si és català o no és català, això, no ens enganyem, no porta enlloc. Si algú es pensa que Cesc i Song han fet pitjor temporada del que hauria fet pujat del filial amb 17 anys Sergi Samper, és que s'equivoca molt, ho sento, però i amb això no ho dic, que el Barça hagi de planejar la temporada tenint Sergi Samper al primer equip, no estic dient això,
però Sergi Roberto,
que estem a uns nivells, sí, sí. A uns nivells molt baixos de rendiment, però molt, és que i em fa gràcia que aquí sembla que no es parli mai de la gent que ha pres les decisions, és a dir, aquí tenim una directiva que no ha convocat eleccions
no ha semblat ser gaire apta a gestionar-ho. Això no estic d'acord, la junta directiva no fa els equips. No fa l'equip, ha sigut el tècnic i el director tècnic. No fotem, això no.
Home, no, però tots sabem que el Zunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunzunz
han de convocar eleccions quan els estaments estatuaris diuen que és reglamentari que el vicepresident pugui ser president fins al final de mandatatura. Això no té res a veure amb fer
l'equip. No, estic acusant de
trencar-ho. Acabes de dir que diguéssim, per què no han convocat eleccions, no? Ja ens hem posat a la política. Estem parlant de futbol
valorant,
i ens hem posat a la política.
Estic valorant les seves decisions, no l'estic acusant de
les seves decisions no són a fer l'equip, és el director tècnic, no?
Home, no, home, per favor, tots sabem que aquí el senyor Sandro Rosell ha confeccionat l'equip, va fer el fitxatge estrella, no va, és a dir, els fitxatges estrella els ha fet Sandro Rosell.
Quins fitxatges? Has dit en plural, fitxatges, no crec. El Neymar, va fitxar el Neymar.
Home, però què més hem fitxat?
Res més. Però també no són fitxatges en plural.
O sigui, la planificació de la temporada i el fitxatge de l'entrenador, que el mateix president va sortir a la premsa dient que ell l'havia fitxat.
Sí, entrenador, correcte.
Home, doncs, és que més volem. És a dir, aquí s'havia de reconfigurar un equip i es va fitxar un entrenador i un jugador.
Sí.
El va fitxar el president.
Perdona, en el cas de l'entrenador es va fitxar per segons les circumstàncies, perquè no es anava a fitxar, es anava a planificar amb un altre entrenador que, per desgràcia, està mort. Es anava a planificar amb ell i es va preparar la temporada amb ell. I el Tata Martino, quan va arribar i va agafar el que hi havia. No va poder planificar res. I el Tata Martino, que tant el critica tothom i que jo crec que ha tingut un molt mal final de Lliga, el Tata Martino, a principi de temporada, va intentar introduir coses, introduir novetats, introduir canvis de sistema de joc, a dins un partit canviava el sistema i així, i se li va tirar tothom a sobre, guanyant 0-4 al camp del Rayo. Se'l menjaven.
Però la solució
era... Aquest home... li va faltar... No tirava pilotades.
M'agradaria revisionar aquell partit famós del Rayo i veure...
I posat el del Rayo perquè és el del 0-4 i és un barret de
sort. Posava la defensa davant i a pilotada els massacrava.
Bueno, a veure, el Tata va portar deixar jugar, el tocar la pilota, com feia el Barça abans, i a més, pilotes amb més profunditat. Al llarg del primer tram de la Lliga es va fer així.
I la cosa funcionava.
La cosa funcionava,
I l'equip anava funcionant, però l'antiga sobre, aquest home va baixar els braços i va dir, aquí estan bojos, jo crec que és el que devia pensar, em posa
en el seu cap. També l'equip ja se'l va menjar, el Tata.
I l'equip se'l va menjar, no responsabilitzava el mediator,
no té personalitat davant dels jugadors.
Que no ha tingut personalitat, però... i d'aquest final de Lliga, que ha fet canvi al partit aquest, no va haver-hi cap tipus de reacció, i de canvi home per home i punto. Vull dir, això sí que ho podem criticar.
Jo tota la temporada...
La planificació i això no.
Jo tota la temporada he estat criticant...
Tota la Lliga ha estat així. Quin canvi tàctic ha fet el Tata mai en cap partit?
Al començament de temporada ho va fer cada partit. Estava introduint coses noves, estava intentant-ho, estava deixant-se cada partit.
Ah, sí?
Si no, agafem els principis de temporada. Hi havia partits que estava jugant normal i de cop i volta et començava a aguantar i a jugar contra cop. I altres deixant-se de més profunditat i més de cara a porta. Va introduir coses, el que passa que se'l tiraven a sobre cada 2x3 i els mateixos jugadors no li van deixar posar en pràctica. Amb això de l'ADN Barça i d'això crec que és la cosa més absurda del món. L'ADN Barça va ser un moment donat perquè has trobat un conjunt de jugadors de la cantera que juguen des de petits junts, que funcionen molt bé. Aquests jugadors s'han fet grans, s'ha canviat i l'equip no s'ha renovat. I la solució no és portar tots els jugadors de baix i posar-los a dalt un altre cop. Quan et surti una tongada que valgui, val la pena, però ara ho millor...
Quan estem tercers a la segona divisió? O saps com va això? El Barça ve que està tercer.
Sí, però no és el mateix jugar a segona divisió que a primera, eh? No fotem, si agafes aquests xavals així de cop i volta i els poses a tots allà, a veure, tu pots agafar un Sergi Roberto i posar-lo. No, però entén-me, ho dic per l'ADN Barça, vull dir que el Barça que ha hagut aquests anys no es pot repetir ara en aquest moment.
Jo, Jesús,
té que haver-hi una transformació.
Jo crec que tens, és a dir, tens bastanta raó amb el que dius, és a dir, crec que tens, o com a mínim, diguem-ne, tens, és un discurs que està molt bé, però jo el que veig, és que hi ha dos projectes, evidentment, divergents ara mateix, esportivament en el barcelonisme. Hi ha gent que compra absolutament el que tu creus, i potser teniu tota la raó del món, però hi ha altra gent que estem amb la idea que no és així, és a dir, que el model esportiu està per sobre dels resultats concrets que hem tingut, i potser ens equivoquem, i posant massa jugadors del Barça B, no guanyarem res, i això pot ser. Però jo el que dic és que crec que hi ha dos models i no estaria malament que es votessin i que sortissin projectes en unes eleccions que anessin en aquesta línia i que el soci pogués votar quina de les dues coses
Joan,
vol.
Això
perquè jo vull recordar
impossible.
Que el discurs de la directiva actual
això és, impossible.
És el que faig jo.
És impossible que el soci pugui votar això, perquè a la que un president posi un programa aquest, llavors ja estirem dient que l'entrenador no mana la directiva. És impossible. Ha de ser un entrenador i un director tècnic que faci confeccionin l'equip, home.
Això és molt legítim.
Això és d'una d'hòsties que el venies pregonant tu abans, l'any passat, que deies que no l'equip l'ha de fer el tècnic i no la junta directiva. Ara estàs dient que facin l'equip a junta directiva.
No, jo el que dic és que és molt legítim que es funcioni amb aquesta estructura. Però jo el que vull recordar és que el senyor Rossell i el senyor Bartomeu van guanyar les eleccions dient, no el que ara diu el Jesús Galindo, que potser té tota la raó, sinó dient el que dic jo. I estan fent el contrari. Això és el que jo dic. És a dir, s'ha de deixar clar quins són els projectes perquè després es puguin avaluar amb aquests paràmetres. El que no s'hi val és dir, no, aquí mana el Zubi i després fitxo jo. No, home, no, si fitxes tu, digue-ho i estableix que el president ha de manar, que a mi, personalment no és l'elecció que a mi m'agrada, però entenc que el Barça pugui funcionar millor així. És que jo de debò, és que no vull ser dogmàtic amb això, però m'agrada la coherència.
Però de totes formes, a veure, John, jo entenc el que dius tu, entenc el teu discurs perfectament i en molta part el comparteixo. Però aquí hi ha una cosa, vull dir, els models, com en tots els àmbits de la vida, els dona les persones. Les persones, jo insisteixo que és una cosa que he vingut molt aquesta temporada, de que, a veure, que l'equip actual del Barça sent pràcticament la base mateixa del Guardiola, la base, no pots comparar-lo, però pots comparar-lo perquè són jugadors de 30 anys, són jugadors de 30 i pico d'anys, i no són els mateixos i no estan en les mateixes condicions, així, vull dir, els models els marquen les persones. Si en el moment que aquest model no tens les persones adequades per fer-lo, alguna cosa has de fer, alguna cosa has de retocar, els models van canviant, els models no és una cosa estanca, totalment tancada i que no es pot moure, és una, cosa que s'ha d'evolucionar, que s'ha de millorar, s'ha de canviar en funció del que tens i de la disponibilitat que tens. Jo sóc dels que penso que malgrat el tercer lloc del Barça B a segona divisió, el Barça B, jo crec que actualment el canter del Barça aprofitables pel primer equip hi ha 2-3 jugadors. Per desgràcia, en aquest moment no n'hi ha més, no hi ha una toncada com Busquets, Puyol, Xavi, Iniesta i tot això, no hi és. No hi és per les circumstàncies.
Aquests no són tots del mateix any, eh?
No,
però no, parlo una mica globalment. T'estic nombrant aquests perquè són els cares d'això i ja sé que van pujant a poc a poc. Jo dic, en aquest moment. En aquest moment
estic d'acord, eh?
Posem 3.
Hi ha 4 o així.
Sí, no n'hi ha més. No n'hi ha més. Algú has de fer.
Són molts 4 jugadors, eh? Llavors, fitxa. La Finya i de l'Ofeu ja fan 6, eh?
Bueno, però, bueno, no, i Déu-m'hi-do, i ojalà, però bueno, has de fitxar, que és el que dèiem de la renovació que estem dient, de que fa 2 temporades que es tindria que haver començat a renovar aquest equip.
Sí, sí, no és d'aquest any, no? És que l'anterior ja tenia que haver renovat l'anterior any, i no es va fer, però clar, ho carregarem tot sobre aquest any, que ja aquesta junta es carrega tot sobre aquest any, no estic d'acord amb això. Per tant, penso que el primer que té que mirar-se a fer-se mirar tot és el Zuizarreta, perquè com a director tècnic, per mi té molt que desitjar, perquè i l'anterior director tècnic també, dels altres no és aquest sol, perquè per exemple tenim el cas del Chiqui, que ha fet el campió en el Manchester City, però de rebot també, aquest sí que l'ha fet de rebot, i a més a més ens ha portat aquí Enríquez, Cáceres, Chigrinskis, sí. Cuidado,
Enrique va convocat al Brasil, no?
Sí. És increïble.
No,
home, alguna cosa veuria Escolari, no?
Cáceres és titular a la Juve, no? Tampoc tan dolent no.
Pues aquí no ho ha sigut. Aquí
què vols dir?
Aquí ha sigut fracassos, Fracassos, Total.
El City per rebot, què vols dir exactament?
Per rebot no, perquè vull dir, ha sigut el Liverpool que ha perdut la Lliga allà a Anglaterra, no ha sigut el City, ha estat cada vegada, però sempre ens ho ha pagat, sempre ha estat
ensopegant. Sí, ha anat primer quasi tota la Lliga, el que passa és que tenia, perquè jugava més competicions, tenia menys partits jugats. I és veritat que hi va haver un moment que el Liverpool depenia a si mateix, va durar un parell de setmanetes, crec, però després va perdre.
Jo com a secretari tècnic ja t'ho dic, ni el Chiqui ni el Zubi, El Chiqui era dels altres i el Zubi és d'aquests, Jo defenc el president del futbol Barça que hi ha aquests moments, però el secretari tècnic ni el que hi ha ni el que hi havia, Això també t'ho dic claríssim.
A mi em sembla que és una feina complicada i que...
Sí, tothom sí.
És criticable.
Oh, i tant, i molt, i molt, molt, molt.
Jo el que m'agradaria és simplement saber quina és la seva responsabilitat, perquè és que no ho sabem, és a dir, no sabem quina part, no sabem què volia Zubi i què s'ha acabat fent, això és una mica el problema. Llavors, per avaluar la tasca de Zubi hauríem de saber exactament, també és veritat que es pot argumentar que si no li deixen fer la seva feina hauria de plegar.
Exacte, això és el que anava a dir jo.
Però estaria bé tenir-ho clar.
Sí, clar, però aquestes coses, a veure, si tu calles és que ho acceptes, si ho acceptes tens part de responsabilitat.
Correcte.
Sí, això és veritat.
Clar, vull dir, això no és així. Vull dir que jo crec que la responsabilitat se li ha de donar tota des del moment que no diu res. Vol dir que ho hagi provat ell o no ho hagi provat ell, està d'acord, ho accepta.
En tot cas, quan parlàvem això de model, jo em referia més aviat a si creiem això, que el joc ha d'evolucionar i ha de doncs, no sé, dedicar-se més al contraatac, que sembla que és una mica el futbol que ara mateix està triomfant, que això doncs és així, i per tant és una opció legítima i s'han de fitxar jugadors diferents que si vol seguir fent el que es feia fins ara, que s'han de fitxar doncs, uns altres tipus de jugadors i segurament pujar més jugadors del Barça B. És que de debò, jo veig un punt d'inflexió i veig dos possibles vies i crec que estaria bé que el barcelonisme tingués clar quin escull. És que aquí tinc la sensació que al final és molt bonic fer el discurs, un discurs i després fer una cosa oposada, no? I quan les coses no funcionen sempre dius, hauríem d'haver jugat més al contraatac. I quan el contraatac no funciona dius, no, hauríem d'haver jugat més com sempre. No, però seria claríssim.
Jo quan parlo de contraatac i així no em refereixo a fer un equip per jugar al contraatac i així. Jo em refereixo a tindre alternatives dins del camp. Alternatives que el Barça no les demostra, no les té. Alternatives que en un moment donat pugui canviar. Que un partit, quan s'embussa d'una forma, pugui buscar formes diferents per desembussar-lo. I això és el que no posa en pràctica el Barça.
El Barça no pot jugar a contraatac, perquè
no,
és un equip gran i sempre està atacant, per dir alguna cosa. No pot jugar.
Però en un moment concret d'un partit que es tanca, sí, potser li va bé. Clar, és això que jo defenso.
Jo crec que molts equips grans juguen al contraatac.
Jo estic amb el John, sí.
Sí, però nosaltres no ho fem mai, no ho sapigo mai.
Tenim la pilota... Però això va a modes. És a dir, hi ha moments en què els equips juguen més a la posició, altres que juguen més a la transició, i això... Ara estem en un moment en què jo crec que els equips que... Mirem la final de la Champions, els equips que estan funcionant, són els que contraataquen. I de fet el Madrid ha intentat fer les dues coses i ha intentat tenir recursos. Al final, i és una sensació que tinc, que la Lliga han intentat jugar més a tenir la possessió i en canvi a la Champions, com que s'han vist més inferiors, s'han tancat i s'han limitat a contraatacar. I s'han anat molt millor. Demostrant que fer les dues coses és molt complicat. Hi ha molt pocs equips que ho puguin fer. Jo no penso ara mateix en cap, concretament, que sigui... Potser el més semblant seria el Bayern l'any passat, no? I era més contraatacador que equip de proposar, també. És molt complicat, això de dir, no, és que ho hem de fer tot. Home, clar, seria ideal que tinguéssim tots els recursos. Però hem de tirar per un lloc. Quan fitxem jugadors, necessitem un perfil, no?, a l'hora de fitxar-los, i és el que penso, vaja.
Quin perfil necessiteu? Sí. Perdó,
Home, doncs, per exemple, si anem a buscar un interior, tu pots tirar per Pogba o pots tirar per Verratti, no? Són dos jugadors diferents. També pots tirar per Verratti, quedar-te a Samper i a Sergio Roberto i fitxar Pogba per ser diferent. Però la qüestió és que has de tenir clar quin és el teu perfil de jugador. No tots els jugadors serveixen per tenir la pilota, ni tots els jugadors serveixen per córrer endarrere. És a dir, s'ha de configurar un equip per fer una cosa. Jo tinc bastant clar que ha de ser així. I després pots tenir peces diferents, pots tenir Keites, no? Però s'ha de tenir una planificació esportiva seguint un model esportiu. I que es digui quin és, per favor. Ara, s'ha dit que de moment el president Bartomeu ha dit que se segueix creient en el que s'ha fet fins ara. Veurem.
En tot cas, la Lliga ja ha acabat. L'Atlético de Madrid és el campió merescudíssim amb 90 punts, seguit el Barça de Madrid amb 87 punts, l'Atlético de Bilbao a Champions. Per tant, Jon, també per la teva part, que tens més basca, també enhorabona per aquests 70 punts que el deixen en quart lloc. Sevilla i Villarreal ja estan a Europa League amb 63-59 punts. La Reial Societat se l'haurà jugat la prèvia de l'Europa League i descendeixen a segona divisió l'Osasuna, el Valladolid i el Betis. I l'Espanyol...
Perdona, jo tinc una pregunta. El Sevilla va guanyar la UEFA i ell va directe a la competició perquè ha guanyat com a guanyador de competició. Ja no es fa això?
No, no.
És que em queda tan lluny això de la UEFA.
Doncs l'Espanyol, amb tot plegat, queda 14è. Sí. I Raül, tenia raó quan jo un dia t'insinuava, ostres, què Europa? Què Europa? I tu em vas dir, escolta, que encara no acaba la temporada i encara podem baixar. 14ens, salvats no in extremis, però vaja, amb certes dificultats.
Home, la penúltima jornada.
Pels pèls, sí, sí.
Sí.
Lamentable. És a dir, s'ha atacat una temporada que podria ser, la podríem qualificar notable, prou bona, aguantant i sent més o menys constant a les posicions que dèiem, de bona posició, si fa no fa, mitja taula, amb els alts i baixos que tenies, potser tenies algunes ratxes que t'acostaves més a les posicions d'ascens, però no baixaves gaire d'aquestes posicions i després ja remuntaves i bé, anava prou bé fins al tram final. El tram final ha sigut una caiguda en picat espectacular, com va passar l'any passat, aconseguint 2 punts de 21 possibles, va ser lamentable. Normal que l'afició sortir cabrejada d'aquesta actitud.
I Jesús, tu com expliques aquesta desfeta, ho diré entre cometes, perquè al final l'Espanyol ha aguantat, continua sent equip de primera, afortunadament. Com expliques aquesta desfeta de l'Espanyol?
Mira, jo l'Espanyol tinc una teoria, que la tinc però no d'ara, de fa molts anys, que fins que a l'Espanyol, a nivell directius, a nivell aficionats, no assumeixin realment el que és, no faran res. Em refereixo a l'Espanyol, és un equip de que, bueno, fitxen amb 4 duros perquè no en tenen, evidentment, fitxen amb 4 duros, fitxen malament, la majoria dels jugadors que fitxen els tenen que fer després fora perquè no els hi funcionen, i parlant de models esportius no té cap model de res, vull dir, va canviant. I així, un Espanyol que fa uns anys havia tingut una cantera, que la cantera de l'Espanyol era collonant, era la millor cantera que hi havia de carrer, i mai s'ha pogut aprofitar això. Un equip modest que no té cèntims, el que ha de fer és treballar a casa, aquest sí que ha de treballar a casa per força i deixar-se d'anar a buscar, i si fa un fitxatge, doncs mira, fer-lo una mica més decent, buscant-lo molt bé i així, i ser modest i anar fent. Jo poso com a exemple un equip com Osasuna. Ja no dic els bascos, però dic Osasuna, que és un equip que durant molts anys ha anat treballant, ha anat traient jugadors, aquest any ha baixat, però ha aguantat molts anys i molts anys ha fet grans temporades dintre de les seves possibilitats. Clar, però un equip que no té res, que no té un duro, i que la que fa dos resultats bons ja surten en seguida dient que tenim possibilitats d'Europa, que hem de mirar Europa i així, no anirà enlloc. lloc. Vull dir, l'Espanyol té que fer un replantejament de dalt a baix.
Sí,
de dalt a baix i reconèixer la seva essència.
Això, ja estic d'acord. Que hi hagi també dos o tres idiotes al capdavant del club, que quan s'acosta a les posicions d'Europa ja comencen a inflar-se...
Però és que aquests dos o tres idiotes quan s'estan...
Ja, però jo és que,
des que tinc memòria, quasi ho sento.
És a dir, és una SA. El que té les accions és el que mana. Sí. Amb això no pots fer res.
Aquest és el problema.
I, i aquí està el problema.
Sí. I ara que dius, d'accions...
I per molt que fotis fora el Sánchez llibre per la pressió i tot el que va passar, què ficarem? El titella del collet? Perquè és un titella. Ja va ser el titella.
I el que mana és el Sánchez llibre.
Clar, però i què hem de fer-hi? Sí, evidentment s'hauria de fer algun cop d'efecte per entendre aquesta... canviar el xip d'una vegada per totes. Que jo és el que vaig dir la setmana passada. Sembla que comencen a fer-se les coses una mica més amb seny de cara a treballar a la base i a fomentar doncs, el futbol bàsic tornar a créixer a poc a poc. I més també amb un director esportiu com és Òscar Pere Arnau, que sap perfectament on buscar i què està buscant. Crec, em dóna la sensació que ell sí que ho està buscant. El que passa que la directiva ja em fa ballar més al cap, perquè precisament ahir estan entrevistant el conseller esportiu i li preguntaven pel possible candidat de substitució de Javier Aguirre. I ell deia que li era igual qui vingués. Si era un... I a mi em sembla lamentable.
Com et pot ser igual?
A mi em sembla lamentable aquesta declaració de que m'és igual que vingui un tio que presenteix un joc maco o que presenteix un joc de contraatac, etcètera, etcètera, etcètera.
Sí, que si ve Jordi Hurtado també li sembla bé.
Sí.
És que,
és per flipar, perquè dius, no pot ser, no, o sigui, li estàs dient a l'aficionat perico que no hi ha projecte, que no hi ha projecte, que tu li ficaràs a qualsevol tio que vulgui venir, perquè saps també la inestabilitat econòmica que té el club, i anirem fent i ja veiem què passarà. No, home, no, tu has de fer un projecte sòlid, com Déu mana, i llavors... l'entrenador ha d'anar d'acord amb aquest projecte. Jo és el que deia, jo era més partit d'Aguirre per veient com està ara el panorama al camp perico, que és el que diu el Jesús, l'estructura està trencada i s'ha d'anar aguantant com puguis i anar treballant la base de baix, vale? S'està treballant la base de baix, passaran, han de passar anys, no? Això no es fa d'un dia per l'altre, i tens un entrenador que saps que t'aguantarà l'equip a primera divisió com sigui, i un equip fet d'aquesta manera que porten anys fent-lo, que és a base de pedaços, a base de,
potser,
de quatre jugadors
Pepe Mel, no? Seria
quatre, sí, també és un dels que sonava,
és un bon element, sí,
de fet sonen bastants, veurem que el que sona més fort és el Sousa
i l'Òscar García també,
Òscar García, Paco Gémez, Rubi.
Però sí, el va ser injustament acomiadat. O sigui, va salvar el West Bromwich Albion i el van acomiadar, no sé per què.
Bé, també el van fer fora del Betis i mira, no sé. Però és el que dic. El que està comentant, si fas un equip a base de pedaços, com estàs fent fins ara, amb quatre jugadors que tens de la casa, jugadors que ara fitxes de segona, perquè no tens més remei que fitxar jugadors de segona, i amb els quatre o cinc veterans que puguin venir, no sé, ex del Barça que tenen 35 anys, doncs cap aquí, i fem aquest equip, a més d'agafar i començar a agafar jugadors cedits, que et duraran un any, i després, si et donen un gran rendiment i els has vist prou, perquè se'n aniran i després no es tornen a veure. Què va passar amb Coutinho? Ostres, van fitxar Coutinho, s'ha dit. Una meravella, una espectacular, ja està, ja l'hem vist prou. Van veure, van veure només el segon tram de campionat i ara està triomfant a Anglaterra. Bé, és el que hi ha. I respecte a la davallada, ja acabo.
Sí.
A part d'això, de l'estructura, jo també crec que hi ha aspectes de motivació en els jugadors. S'ha parlat, s'ha rumorejat molt sobre el tema dels pagaments, que els jugadors encara porten mesos sense cobrar, i això evidentment, si tu estàs treballant en una empresa i et porten mesos sense treballar, el teu rendiment baixa en picat.
Òbviament.
I els jugadors ho han fet, se'ls veia, i és que es veia, i com a aficionat t'indignaves que anaves al camp i veies els jugadors caminant, passejant, com si, no sé, estiguessin allà jugant a petanca, i com a molt van fer una mica l'esforç d'empatar, va dir, mira, anem a fer l'empat contra l'Osasuna, i està ens ho traiem de sobre, ens traiem aquesta pressió que tenim de no baixar i d'aconseguir la permanència matemàtica.
Mira, si us sembla, deixem aquesta incògnita que deia el Raül de ara sense Aguirre. Què passa ara? Ho deixem per la setmana vinent, per dilluns, sí, la setmana vinent. Sí, també deixem per la setmana vinent la presentació de Luis Enrique, que segons TV3 es presentarà aquest dimecres. Veurem si és així finalment, però ja parlarem de Luis Enrique més en profunditat, que serà de ben segur el nou entrenador del Barça la temporada vinent. I també, i us poso deures, dissabte és la final de la Champions. Mireu-la. Mireu-la, sí, perquè, home, pot ser un dia molt maco, també es pot dir.
Bé, jo, per la meva part, puc dir-te que no la veuré, perquè tinc un sopar i una festa familiar i tal, no la veuré, però no és que sigui l'alegria...
La típica excusa del
Madrid,
sopar,
M'agrada, però no és una cosa que em col·lapsi, no? Si, per exemple, la final de bàsquet de l'altre dia, em va agradar una cosa, que és que la premsa de Madrid va treure que el Maccabi era la cinicienta del grup i es van portar la copa. Això sí que em va agradar, no? I l'altre és que, gràcies a Déu, l'altra nota meva és que, gràcies a Déu, l'any que ve a la Champions no ens tocarà el Milan. Gràcies a Déu. Cada any ens toca el Milan. Escolta, i no, ja no hi entro.
Això serà, vaja, ja serà una altra història tot plegat, però vaja, setmana que ve, dilluns de setmana que ve, parlarem de la Champions i parlarem del futur del Barça i de l'Espanyol. Si us sembla, ho deixem córrer aquí, que en un moment comença la secció de psicologia del Sant Cugat a fons. Avui hem fet tertúlia esportiva amb el Josep Maria Félez, amb el Raúl Orgales, el Jesús Galindo i avui també amb el John Sindreu des de Londres, els quatre. Moltíssimes gràcies, nois, i fins la setmana que ve.
Bon dia.
Vinga, adéu.